Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida. Era ser peix i volia ser ocell. Com és la vida? Era ser roig i volia ser groc. Com és la vida?
Aquest diumenge s'han complert 150 anys de la inauguració oficial d'una obra d'enginyeria faraònica, el Canal de Suez, la via artificial de navegació ubicada a Egipte que uneix el mar Mediterrani amb el mar Roig. Permet retallar la ruta del comerç marítim entre Europa i el sud d'Àsia, estalviant 8.000 quilòmetres, que són els que suposa rodejar el continent africà. En parlem amb el periodista i escriptor Andreu Claret, especialitzat en interculturalitat i mediterrània. Avui sabrem també com és la vida per ell. Andreu Claret, bona nit i moltes gràcies.
Molt bona nit.
La construcció va durar una dècada, del 1859 al 1869. Va costar el doble del pressupostat, com sol passar sempre, no? I va consagrar amb qui va ser el promotor principal, el francès Ferdinand de Lesseps, una personalitat que va deixar petja a Barcelona com a cònsol, no?
Sí, sí, va, de fet es va fer molt de pressa, si es pensa en el que significa una obra que té gairebé 200 quilòmetres i que plantejava moltíssimes dificultats. És veritat que ell va tenir tot el suport, diguem-ne, del que estava al front d'Egipte, sota el control de l'imperi otomà, dels francesos, dels anglesos, en fi, tothom estava molt interessat en l'obra, i després hi havia mà d'obra barata, per no dir gairebé esclavitzada, que hi podia treballar, doncs, a destajo, no?, com es diu, no?, i per tant això va facilitar que es fes relativament aviat. S'ha de dir que és un vell somni, això, és a dir, no el Lesseps no va ser ni de lluny el primer en pensar això. De fet, fa 3 o 4 mil anys alguns faraons ja havien pensat en unir d'alguna manera els dos mars, no amb un canal d'aquesta naturalesa que té prop de 200 quilòmetres, que evidentment no s'ho podien plantejar, però sí amb el que es va acabar dient el canal dels faraons, que unia el Mar Roig amb el Nil. I aleshores, a partir del Nil, doncs, les barques d'aquella època podien tirar Nil avall i arribar fins a la Mediterrània, perquè sempre Egipte, doncs, ha estat un lloc de trobada entre Orient i Occident, on s'han intercanviat productes que venien de la resta de la Mediterrània amb coses que venien de la Índia, no? I per tant és una molt vella història que va de Ramsès II fins avui dia. No?
Tal com deies, en aquells anys no es disposava de maquinària i pràcticament tot s'havia de fer amb mà d'obra de camperols d'Egipte, fet que va comportar la mort de molts d'ells. Es parla d'entre 20.000 i 100.000. Què devia suposar, Andreu, fer realitat aquesta complicada obra en aquells moments?
Sí, sí, però pensa que es va fer amb pics i amb les mans, sobretot, i amb cistells d'aquests de mimbre on posaven la terra, la posaven i la llançaven a l'altra banda del que després seria el canal, no? O sigui, es va fer en condicions inhumanes que expliquen efectivament la quantitat de morts que va haver-hi, la majoria d'ells per còlera, no? Però Lesseps era un home molt emprenedor, molt tossut, molt... era un aventurer que tenia una doble, que tenia també una condició diplomàtica, efectivament havia sigut cònsol a Barcelona i era un home molt decidit, no? I un cop es va donar compte que es podia fer, doncs va tirar pel dret, no? Perquè el gran dubte que hi havia des de l'època de Napoleó és si el Mar Roig i el Mediterrani estaven al mateix nivell, perquè ja Napoleó Bonaparte va pensar en fer el canal, però els seus topògrafs es van equivocar amb les medicions i van dir que hi havia un desnivell de 9 metres i que, per tant, si haurien de fer excluses, com les que hi ha al canal de Panamà, i això ho feia pràcticament impossible, no? Ell va tenir molta intuïció, perquè això de saber si els dos mars estan al mateix nivell o no, doncs avui dia, doncs, des d'un satèl·lit és molt fàcil, però en aquella època no ho era. I va convençut que estava en el mateix nivell, diguem, va començar l'obra i va poder funcionar, no?
Va ser el primer canal, de fet, I com ens podem fer la idea de la importància estratègica d'aquest canal avui, Andreu?
Home, doncs hi passa entre el 8 i el 9% del comerç mundial, i la millor manera de donar-se de la importància és quan hi ha hagut algun problema, alguna guerra, que n'hi ha hagut moltes en aquella zona, i el canal ha quedat durant algun temps tancat, no? I immediatament això ha suposat una pujada del preu del petroli, de matèries primeres que passen a través del canal de Suez. És a dir, és una via essencialíssima, no? per es diu la globalització, per l'activació del comerç internacional. Si no es podria concebre la relació entre Orient i Occident en aquest moment sense el canal de Suez, no? Perquè tots aquests barcos després travessen la Mediterrània, passen per alguns van en ports del sud d'Europa, però la majoria travessen la Mediterrània, agafen l'estret de Gibraltar i van fins a Rotterdam, no? Que és el gran port d'arribada d'aquests productes pels països, per Alemanya i pels països del nord d'Europa, no? I per tant té una importància absolutament decisiva, no?
Qui és el principal beneficiari del canal de Suez?
Bueno, aviam, al començament doncs era una empresa colonial i per tant els beneficiaris eren els anglesos, els francesos, els otomans, els de l'imperi otomà indirectament, i els egipcis no rascaven bola, no? Quan Egipte ja s'havia independitzat, Egipte estava en aquella fase doncs, que hi havia en allò que anomenàvem el Tercer Món d'alliberament nacional, i Nasser va nacionalitzar el canal, no? I aleshores nacionalitzar-lo volia dir gestionar-lo, i volia dir els 4 o 5 mil milions que aleshores tenia més o menys el canal d'ingressos en dòlars, doncs que anessin a parar a Egipte, no? Esclar, això no va ser... Això va provocar una reacció furibunda de les potències colonials i va provocar la primera guerra que va afectar el canal. O sigui, França i Anglaterra, amb l'ajut d'Israel, van intentar doncs, invadir Egipte, i es va acabar amb una intervenció de Nacions Unides i sobretot una mediació de la Unió Soviètica i dels Estats Units, que no els interessava ni gota que el canal quedés estrictament en mans dels europeus, diguem-ne, no? Preferien que quedés en mans d'Egipte, que sempre hi ha més oportunitat, diguem-ne, d'intervenir-hi, que no pas en mans de dues grans potències europees, no? Per tant, la guerra va acabar amb empat, diguem-ne, i el canal va quedar en mans dels egipcis, amb un cert control dels anglesos, però va quedar en mans dels egipcis i va ser un moment històric. És a dir, el discurs que he viscut a Alexandria 7 anys, encara recordo la gent gran d'allà, doncs, l'impacte que havia tingut el discurs del Nasser del 1956 quan va anunciar la nacionalització del canal. És una fita històrica de dos furieses.
Tal dia com avui, un 17 de novembre, es va inaugurar amb pompa i circumstància el canal de Suez. L'efemèride va ser fastuosa, 40 naus luxosament engalanades, al damunt de les quals es trobaven les autoritats de tot el món, presidides per Eugenia de Montijo, emperadriu consort de França. Van solcar les aigües des de Port Said fins a Suez. N'hem parlat una mica amb el periodista i escriptor Andreu Claret, qui ha dirigit diverses institucions dedicades al diàleg en l'àmbit mediterrani, a més d'haver estat director de la Fundació Annalyn pel diàleg intercultural amb seu a Alexandria. Per cert, hem de felicitar Andreu Claret perquè el seu darrer llibre, El cònsol de Barcelona, va ja per la tercera edició, una obra que va guanyar el Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Andreu, sorprès per aquesta bona acollida?
Home, sorprès no, perquè quan un fa un llibre, una novel·la, doncs és perquè és pensant que els lectors ho agrairan, però sorprès en un cert sentit sí, perquè costa molt avui, diguem-ne, vendre, per entendre'ns, llibres de narrativa i sobretot de narrativa en català, no? I aleshores molt agraït als lectors, als llibreters, a l'editorial, en fi, a tots aquells que ho han fet possible, i molt animat i identificat una mica doncs, amb aquest període dels anys 30 sobre els quals jo ja havia fet una primera novel·la i que segurament doncs, faré una tercera per acabar una trilogia sobre la Guerra Civil, que és una font inesgotable de fets i de drames i de heroïcitats, diguem-ne, que són molt atractives des d'un punt de vista de la narrativa. No?
El cònsol de Barcelona situa el lector a la Barcelona dels anys 36 i 37 i tracta sobre el bolxevic Vladimir Antonov Ovseyenko, el cònsol soviètic a Barcelona, que es va enamorar de Catalunya i que Stalin va fer afusellar. Ens pots avançar alguna cosa més pels oients interessats, Andreu?
Sí, home, és efectivament una novel·la que gira al voltant d'aquest personatge, que era relativament desconegut i hi havia hagut algun llibre d'algun historiador, en particular un llibre del Josep Puigsec sobre la influència soviètica durant la Guerra Civil aquí a Catalunya, però a mi és un personatge que em va fascinar perquè és un personatge cindit, no? Que siguin un bolxevic de primera pedra, de pedra picada, vull dir, i de la primera hora, perquè va ser un dels que va dirigir la Sara al Palau d'Hivern, és a dir, siguent un home de l'Stalin, en definitiva, quan va arribar a Barcelona, va ser a Barcelona a través de la seva dona i de circumstàncies que s'expliquen en la novel·la, on va descobrir que la Revolució Russa no havia estat com ell se l'havia imaginat i que havia acabat en mans d'un dictador despietat que era Stalin, no? El que passa que això ho va descobrir molt tard i ja el van cridar a Stalin, no se'n refiava, el va cridar a Moscou i el va doncs, executar tant amb ell com a la seva dona.
Doncs pels interessats ja ho sabeu, el cònsol de Barcelona, per cert que també qui va ser cònsol va ser Ferdinand de Lesseps, que ens queda el record també d'un home a qui doncs, se li té estima a Barcelona.
Sí, jo crec que la no ho sé si la gent avui dia això encara ho sap i tal, no? Però vull dir, la plaça Lesseps en aquest sentit doncs és simbòlica perquè aquest home va ser molt important. Es pot criticar efectivament com es va fer, parlar ara fa un moment dels 20.000 morts que va haver-hi, en fi, eren uns altres temps i les coses es feien d'una altra manera, però era un visionari que va fer el canal de Suez, que després va començar l'obra del canal de Panamà, i és un honor doncs, haver tingut un home un emprenedor amb aquesta visió del que havia de ser doncs, el futur del comerç mundial, i doncs, haver-lo tingut durant uns anys de cònsol a Barcelona.
Mm-hmm. Molt bé, Andreu, doncs no et volem prendre més temps. Per cert, com és la vida per Andreu Claret?
Bé, la meva vida ara segueixo fent algunes feines de consultor, però em dedico sobretot a escriure, escric pel periòdic o pràcticament cada setmana algun article, faig alguna cosa a la meva pròpia pàgina web sobre la situació catalana de vegades, sense gaires ganes, perquè estic una mica cansat de veure que tot segueix igual i no canvia, i em dedico sobretot a la literatura, que és el que més em fascina, el que més m'ocupa i el que em produeix, diguem-ne, més satisfaccions.
Doncs ha estat una veritable satisfacció un cop més d'escoltar-te, Andreu. Moltíssimes gràcies pel teu temps i fins a la propera, que diuen.
Molt bé, doncs a vosaltres, Bona nit.